Doncs primer de tot marxem cap a Brussel·les. Allà hi ha el corresponsal de Catalunya Ràdio, en Nando Zanoguera. Bona tarda, Nando.
Hola, bona tarda, Carme.
Què pensen fer els finlandesos amb aquests 6 mesos de presidència de torn de la Unió Europea que han començat ara mateix, aquest dissabte, vaja?
Doncs jo crec que encara que ells no ho diran obertament, d'alguna manera estan mentalitzats que són una presidència de transició, perquè els caps d'estat i de govern van decidir que el full de ruta per salvar Europa, diríem després de la crisi constitucional, no començaria fins a la següent presidència, que és Alemanya. Aquests dies el ministre d'Afers Estrangers de Finlàndia, que és un senyor que es diu Erkki Tuomioja, ens haurem de començar a familiaritzar
amb aquests noms. Vindran 6 mesos de cognoms difícils.
Exacte, exacte. Sí. Doncs d'alguna manera traï importància al fet de la famosa crisi que està vivint Europa en aquests moments, dient una frase significativa, i és que deia que la crisi és una situació permanent a Europa. Per tant, simplement afronten aquesta presidència amb una idea que ja va sortir del final de la presidència austríaca, que és el fet de poder aplicar ja alguns aspectes previstos a la Constitució, però fent servir els tractats actuals que ho permeten. Per exemple, una d'elles és eliminar el veto que pot tenir un sol país en les decisions en matèria de justícia interior, com ara les relatives a lluita contra el terrorisme o immigració irregular. És una manera de reforçar la política exterior també, de seguretat comú. D'alguna manera, el que volen és aprofitar al màxim possible els tractats actuals, seguint però la filosofia de la Constitució, malgrat encara no estigui aprovat aquest text, que com dèiem entrarà en una fase possiblement de reforma a partir de la següent presidència, que és la presidència alemanya.
I això que els finlandesos sí que ja han dit que ells aprofitaran la seva presidència per ratificar la Constitució, no?
Doncs sí, és un gest polític de fidelitat en aquest text a la Constitució. En principi, a la tardor, el Parlament finlandès té previst ratificar el text constitucional tal com està ara, és a dir, és el text que van rebutjar França i Holanda al seu moment. I això a la vegada que el mateix ministre d'Afers Estrangers comentava quina és la línia del seu govern en relació a quines reformes s'haurà de fer el tractat constitucional, que no deixen de ser les mateixes que les que es van desprendre de la cimera de cap d'estat i de govern. Fins i tot ha dit que una de les primeres coses que s'haurà de canviar és el nom, no? Vull dir, no deixa de ser significatiu, d'una banda, aquest jurament de fidelitat amb aquesta ratificació que es farà a la tardor, i alhora parlar també dels canvis que hi haurà de... que tot i que no es lideraran ells, ja d'alguna manera aquesta presidència encaminarà el que haurà de ser el procés de sortida que protagonitzarà la presidència alemanya a partir del 2007.
Un altre tema important, tot i el perfil baix, diguem-ho així, que pot tenir aquesta presidència, és Turquia. Si no m'equivoco, l'antiga presidència de torn dels finlandesos va ser l'any 99, no? I en aquells moments ells ja van donar el tret de sortida a Turquia com a candidata de la Unió Europea i ara volen tornar a involucrar-se en aquestes negociacions.
Sí, exacte. Es dona la circumstància que Turquia va aconseguir l'estatus oficial de candidat l'any 99 sota la presidència finlandesa, i ara per circumstàncies del calendari resulta que es trobaran que possiblement hauran d'arbitrar una possible suspensió de les negociacions si les coses continuen tan malament com estan ara. I recordem que una de les condicions per negociar amb Turquia és que Turquia havia de reconèixer implícit o explícitament el govern de la República de Xipre, que continua sense reconèixer, continua impedint l'entrada de vaixells i avions de Xipre a ports i aeroports turcs. Aleshores, la Unió Europea està d'alguna manera avisant contínuament a Turquia que això s'ha d'acabar, però Turquia no vol. Aleshores, hi ha un termini, perquè a la Unió Europea se li acaba la paciència, per dir-ho d'alguna manera plana, i és a finals d'aquest any, sota la presidència finlandesa. Per tant, ells diuen que no volen dramatitzar, però el ministre d'Afers Estrangers alertava que, bueno, que Turquia ha de reconèixer Xipre, perquè si no es poden trobar amb la situació que les converses no prosperin i que fins i tot es puguin arribar a suspendre.
Per tant, a Turquia li queden pocs mesos, doncs, per fer aquest gest polític tan important, no?
Sí, 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 exacte. I després hi ha també un altre capítol de l'ampliació, que és Romania i Bulgària, que també passarà sota la presidència
Exacte.
Finlandesa, perquè la comissió ha de presentar el mes d'octubre l'informe definitiu que ha de decidir si Romania i Bulgària es troben en condicions d'adherir-se a la Unió Europea l'1 de gener del 2007 o bé hauran d'esperar-se un any fins al 2008. Per tant, això serà també un tema que es parlarà...
Sí, perquè llavors la decisió s'haurà de ratificar en reunió de caps d'estat i de govern, no? Per
exacte,
tant, després... també tocarà en presidència finlandesa.
Exacte, exacte, això ja seria segurament a la cimera ja de desembre.
Doncs, Nando, tot això és el que ens aniràs explicant els pròxims mesos.
Exacte.
Abans,
sí, sí.
Però, bones vacances, si
Igualment.
No tornem a parlar. perquè segur que els finlandesos també es posen a treballar més en sèrio a partir de setembre, tot i que han estrenat presidència l'1 de juliol.
Sí, de fet ja al setembre ja comencen tots els informals. Hi ha també dues cimeres de cap d'estat i de govern que es faran a Finlàndia al marge de la cimera de desembre de Brussel·les. Una és un informal que es farà en una ciutat que es diu Lahti el mes d'octubre i després hi ha també una cimera amb els països asiàtics a començaments de setembre.
I que bé per tu que podràs anar a Finlàndia.
Exacte.
Que és un país que val la pena.
Molt bé.
Adéu-siau, Nando, gràcies.
Gràcies a vosaltres, bona tarda.
Adéu.
Sabies que...
Finlàndia és un país molt extens, amb només 5 milions d'habitants, que des de l'1 de gener de 1995 és membre de la Unió Europea. Una quarta part del territori finlandès s'estén per damunt del cercle polar àrtic i al país hi ha uns 2.000 llacs i fins a 2.000 illes. Finlàndia té dues llengües oficials, el finès i el suec, tot i que la minoria sueca només són un 6% de la població. Al nord, tocant a Noruega, viu la comunitat lapona, a qui anomenen samis. Finlàndia té el nivell de corrupció política més baix de tots els països analitzats per l'ONG Transparency International i un dels millors sistemes d'ensenyament.
A Catalunya Ràdio, el repte és parlar-vos d'Europa.
Un portaveu de la Comissió Europea deia fa uns dies que la Unió Europea està fracassant en la seva política de comunicació, així, literalment. Això implica que els ciutadans no saben què fan les institucions comunitàries i que entre uns i altres es va obrint un abisme geogràfic, idiomàtic i també de coneixements per la complexitat dels temes i pel salt en el temps que hi ha entre la presa de decisions a Brussel·les fins que els ciutadans noten els resultats en el seu dia a dia. Però hi ha un altre argument innegable. Hi ha molts crítics amb Europa, però ningú demana d'abandonar la Unió Europea. Avui ens acompanya algú que parla d'Europa i ho fa convençut. Xavier Ferrer, bona tarda.
Bona tarda.
En Xavier Ferrer és economista, diplomat en comunitats europees i col·labora a diversos mitjans de comunicació sobre temes relacionats amb Europa, per exemple, amb una columna setmanal d'opinió al Punt. A més, ha publicat diversos llibres com Els límits de la Unió Europea, Europa, projectes i realitats i cap a una Constitució Europea. L'últim, Europa de l'impuls a l'incertesa, recull aquests articles que comentàvem que setmanalment podem llegir al diari El Punt. Xavier, què és el més complicat a l'hora de plantejar-se d'escriure cada setmana sobre Europa?
Bé, per mi no ho és massa complicat, perquè de fet sempre m'han interessat el que diríem les relacions internacionals i doncs aquesta línia d'escriure i de dir alguna cosa és perquè ja tinc ganes de fer-ho i en surt de dintre, i a partir d'aquí doncs va sortir l'oportunitat de comunicar, d'explicar el que passa a Europa, primer no setmanalment, sinó periòdicament, com em anava bé, diguem, a mi, però vam provar aquesta fórmula. Jo penso que és interessant perquè, d'alguna forma, expliques a la ciutadania, a qui et vol llegir, doncs, el que està succeint a Europa des d'un punt de vista, clar, naturalment personal, però sempre seguint uns moments d'actualitat, no?
I per què després de 20 anys a la Unió Europea la gent continua dient que això d'Europa és una cosa llunyana, que no l'acaba d'entendre, que no se la sent pròxima?
Això és una reflexió que hem de fer ara. Jo voldria fer un titular aquí, que ja ha sortit moltes vegades, és que per mi i per molts, doncs, la Unió Europea és la història d'un èxit. A partir d'aquí, doncs, va començar fa 50 anys i va servir, durant aquests 50 anys que portem, perquè en els estats que estan sota el paraigües de la Unió Europea no hi hagi guerra, hi ha consens. Per aquest sol fet de que hi hagi pau ja valdria la pena la Unió Europea, però la Unió Europea és molt més. El que passa que comença amb 6 estats, passa a 9, a 12, a 15 i ara a 25 i previsiblement l'any que ve doncs a 27 i naturalment cada vegada és més complexa avançar com fa la Unió Europea amb consens. Imaginem-nos doncs, un consens de 25 estats, però que a més tenen 300 regions, que, tal com li diuen a Brussel·les, i d'aquestes regions cada un les anomena a casa seva com vol. No? Podem parlar doncs, de Catalunya, que les pot entendre doncs, com una nació, i altres regions són més administratives. Per tant, hi ha una diversitat molt gran que això sol també fa que sigui complexa avançar. I naturalment també és complexa comunicar i que la ciutadania tingui clar què és la Unió Europea i cap on va.
Tot i que a vostè no li agrada encomanar-se d'aquest discurs pessimista, eh? Això també ho diu sempre.
Sí, no, jo la veritat és que, a més, el darrer llibre, com has dit, Carme, es titula De l'impuls a la incertesa, i vull donar un to positiu, però és que és la realitat. És de l'impuls que va donar la Constitució, que ara està aparcat, fins a aquesta incertesa que ens moguem avui en dia, després dels nos en el referèndum de, precisament de la Constitució i d'altres disfuncions que hi ha entre les relacions entre els estats. Estem en una situació complexa, però la Unió Europea n'ha viscut d'altres. I el que sí que percebo de les persones que he parlat o el que he llegit o de conferències que he assistit o fins i tot que he estat participant, i es percep un cert pessimisme, i el que és més greu o trist, jo diria, que aquest pessimisme ve hasta fins i tot de persones que estan dintre del que entendríem la cuina de la Unió Europea, no? O funcionaris o fins i tot algun parlamentari. Jo una mica em nego a entendre això, aquesta visió de pessimisme.
Sí, perquè si ells no s'il·lusionen, que clar, són els que treballen cada dia malament.
No? Imagineu-vos-ho, no? Penso que són precisament ells, els que estan allà, o de funcionaris o de parlamentaris, els que han d'impulsar, no?, aquest projecte.
Parlant de la Constitució, que vostè hi ha escrit molt, ara fa un any deia en un d'aquests articles del llibre que els ciutadans no troben resposta entre el que volen i el que els polítics tenen voluntat de fer. La situació no ha canviat gaire. Ha passat un any i encara aquests polítics no han trobat una sortida per aquesta crisi.
Sí, no l'han trobat perquè no és fàcil trobar-la. Jo penso que la sortida de la crisi ha de venir de dues línies. Una, els estats potents de la Unió Europea. Estic pensant en França, Gran Bretanya i Alemanya, Itàlia, si es vol, també. Doncs pensin en Europa. Fins fa poc Alemanya hi pensava. Naturalment hi pensava també pels seus interessos, no? Perquè si la Unió Europea creixia, si el mercat s'obria, si el mercat era més gran, era millor per les seves empreses, podien, diguem, expandir-se més i tal. Alemanya fa uns anys entra en crisi, i com un entra en crisi, doncs com les famílies, no? Quan entra en crisi, doncs, de diners, doncs què passa? Doncs bueno, primer anem a arreglar casa, no? I és el que està fent Alemanya. I ara sembla que ja se'n surt i pot tornar a estar per la Unió Europea, i a més després de les eleccions que van portar a la cancellera Merkel en el poder, que sembla com una entrada d'aire fresc a la Unió Europea, no? Això, i esperem que les eleccions presidencials franceses de l'any que ve donguin també un canvi en visió, diguem, europeista a França, que en aquests moments té una sèrie de problemes interns que tampoc li permeten avançar. Gran Bretanya, per altra part, sempre ha sigut un estat euroescèptic que d'alguna forma tampoc s'ha apuntat a el que és l'Europa política. Sembla que el que hi ha ara ja li va bé, aquest entorn econòmic de la Unió Europea.
Anem a la seva faceta d'economista, a la faceta dels números. Durant la dècada dels 80, especialment, la Unió Europea era per molts catalans el marc on es podien desenvolupar més enllà de l'estat espanyol. Què és la Unió Europea per a Catalunya avui?
Home, per a Catalunya i per a les empreses catalanes i pels ciutadans de Catalunya, la Unió Europea és absolutament necessària. Des del vessant econòmic, en parlarem, però m'agradaria fer primer un parèntesi des del vessant polític. Des del vessant polític, per Catalunya i per l'estat espanyol, és la consolidació d'un projecte democràtic. Jo no voldria pensar ara, doncs, com veurien la situació de conflicte, o diguem-li l'adjectiu que vulguem, que hi ha a l'estat espanyol, entre els dos grans partits enfrontats pel tema d'ETA i pel tema de les eleccions que van portar el poder al Zapatero i per qualsevol cosa, sense el paraigües de la Unió Europea. És bàsic. I des del punt de vista econòmic, doncs és un avantatge, doncs, per mi fonamental, perquè permet que les empreses catalanes puguin anar sense problemes, doncs, a instal·lar-se a diferents estats de la Unió Europea. El mercat és més gran, permet més diversitat. També és evident que això genera més competència, però al final, doncs, de cares en el consumidor final, genera, doncs, també més eficiència i productes més, diguem, barats en el fons.
En els pròxims anys, però, Catalunya pot arribar a perdre fins al 40% de les ajudes comunitàries que ha rebut fins ara. Com s'ha d'encarar aquesta nova situació? Cal un canvi econòmic, però també un canvi de mentalitat, molt probablement.
Sí, cal, de fet, el canvi de mentalitat cal en tots els estats de la Unió Europea, no? Perquè, en general, El que han explicat els governants quan tornen dels Consells Europeus que fan a Brussel·les, venen a dir jo he aconseguit això, jo he aconseguit allò, no? I la realitat ens ensenya que amb l'entrada de diferents estats, dels quals 8 són de l'antic bloc soviètic, aquests estats tenen una mitja de renta per càpita del 40% de la mitja europea. Per tant, és natural que siguin receptors de fons en el futur. El que s'ha fet és que l'estat espanyol, que fins ara ha sigut un receptor net durant molts anys, no tant Catalunya, sinó les regions amb menys renta per càpita, doncs hagin d'entendre, des d'un punt de vista de solidaritat, que els ajuts han d'anar cap a una altra zona. Però jo penso que és un concepte de solidaritat que s'ha d'entendre això, no? Si volem una Unió Europea cohesionada, doncs, quan ets pobre reps les ajudes i les acceptes, doncs, quan ja deixes de ser pobre respecte als altres, doncs, has d'ajudar.
Per descomptat. Vostè creu que s'han utilitzat els diners com calia aquests anys?
Jo crec que sí, s'ha fet molt, i a més, a veure, a nivell d'estat espanyol, no tant de Catalunya, que també s'han rebut, però de les regions, per dir noms, doncs, d'Extremadura o Andalusia i altres, ha representat una posada al dia d'infraestructures amb fons de la Unió Europea que permeten doncs, posar els elements per poder desenvolupar econòmicament la zona. No? Estem parlant doncs, de les autovies, infraestructures de tot tipus que s'han fet amb fons de la Unió Europea i fins i tot en el camp de l'educació. Hem de pensar que durant els últims 8-10 anys l'estat espanyol ha rebut l'1% del PIB de la Unió Europea, i això són molts diners, perquè és una cosa que, diguem, que t'arriba a canvi, diguem, de res, no? D'ajuda, de solidaritat. De fet, tal com van ara els pressupostos del període 2007-2013, els estats que s'han incorporat des del 2004, posem per cas, per exemple, Polònia, per dir un de similar a Espanya, no rebrà el que ha rebut Espanya en aquests anys.
No, estem en una època una mica de retallada.
Sí, estem en una època de recessió.
Ara hi ha un debat bastant important dins la Unió Europea, que és com escoltem la ciutadania, precisament, no? Però tenim les estructures per escoltar els ciutadans? La gent de veritat té ganes d'implicar-se?
És cert que tota la construcció de la Unió Europea aquests 50 anys s'ha fet una mica d'esquena al ciutadà, no? La Unió Europea, imaginem, són 500 milions d'habitants, són 27 estats diferents, o 25 estats, 300 regions, i amb llengües diferents, amb maneres de pensar diferents, i això és molt difícil arribar. Si no s'impliquen els governs locals i els governs regionals o nacionals, cadascú que els entengui com vulgui, o els estatals, és molt difícil que des de Brussel·les se sigui capaç d'arribar a la ciutadania. Sí, tenim en compte, a més, que no tenim uns partits polítics europeus i que no tenim uns mitjans de comunicació europeus o amb visió europea, estic pensant en televisions o en diaris o el que sigui, i no tenim també una cosa que toca molt a la pell de les persones, des del punt de vista de fanast emocional, que és l'esport, doncs unes lligues, per dir-ho així, europees. No? Tot això, si fossin capaços de tenir, segur que als ciutadans els hi seria més fàcil entendre el que passa a Brussel·les, i és per allà on s'ha d'anar.
Ja que m'ha tret ara el tema de l'esport, vostè és membre de la Comissió Social del Futbol Club Barcelona, a més va ser a Brussel·les també acompanyant el president Laporta fa uns mesos,
sí, tant,
no?
Sí.
I a més ara estem en un moment d'eufòria dels mundials, que és gairebé eufòria patriòtica, això sí, no sé si és eufòria europea en aquest cas, però què pot fer l'esport per Europa?
Jo crec que l'esport pot fer molt per Europa. De fet, que fan el fil de lo que apuntaves, vam estar fa 2 anys amb una delegació del Futbol Club Barcelona, encapçalada pel...
Ja fa 2 anys, pensava feia menys. Sí.
Pel president Laporta, sí, sí. I una mica la voluntat era doncs, el compromís del club doncs, amb tot el que era la visió del català a Europa. I anant en el fet de la pregunta, jo penso que l'esport pot fer molt, perquè l'esport és el que arriba a la ciutadania i principalment en els joves. I pot fer-ho a nivell, des d'un punt de vista de solidaritat, de compartir, però tot això s'ha de saber vendre, no? De competir, però també de compartir. I pel que fa a l'ajuda, ajudar a la Unió Europea, jo penso que s'hauria d'anar no tant en la competència que hi ha com ara, els mundials que ara hi ha a Alemanya no ajuden gens a la Unió Europea, per mi, perquè resulta que pot arribar a jugar a França contra Alemanya, contra tal, tal. I la Unió Europea com a tal no hi és. S'ha parlat a vegades de fer aquest salt qualitatiu, no? De fer una lliga europea, doncs això podria donar dels clubs importants que hi ha, no? Una visió més d'un entorn europeu més cohesionat. Jo penso que l'esport és un camí.
Xavier Ferrer, economista, diplomat en comunitats europees i col·laborador de diversos mitjans de comunicació. Moltes gràcies per haver vingut a Catalunya Ràdio.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
A Catalunya Ràdio, el repte és parlar-vos d'Europa.